Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts, això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Avui és el Dia Mundial del Gos. Dia Mundial del Gos. Sabeu quants gossos aproximadament tassats? Quan parlo de tassats, parlo del que tenen xip, registrats i demés. Hi ha a Espanya, aproximadament, perquè, clar, posar una xifra així suposo que és una mica complicat, perquè segurament hi ha mascotes que s'escapen, no? Parlem de 9 milions, 9 milions de gossos, que ja pots apuntar que seran molts més, Ja pots apuntar que seran molts més. Parlem del que tradicionalment, des de la seva domesticació, ha estat el millor amic de l'home en companyia, en ajudes, en el seu ús i aprofitament. Quan parlo d'aprofitament, parlo del seu talent a l'hora de rescatar persones, a l'hora ja només la companyia, els gossos policia, a l'hora de detectar drogues, explosius, a l'hora de sacrificar-se per l'ésser humà. Parlo d'aquest gran amic que és el gos. I està la cara negativa, en tot cas. Hi ha unes xifres que tenim a sobre de l'any passat, del 2022. Esperarem les del 2023 quan acabi l'any, però les darreres xifres diuen, mirant la cara negativa, i aquí és el punt de reflexió que possiblement haurien de fer, sobretot les persones que tenen mascotes, que tenen gossos, en aquest cas. La tassa d'abandonament animal, sobretot a l'estiu, augmenta molt i molt. És una de les més altes d'Europa, aproximadament 285.000 gossos i gats són recollits l'any per protectores de tot el territori espanyol. Algunes xifres, doncs, es troben aquestes xifres de l'informe de la Fundació Affinity, ell mai ho faria, 2022. Així que refem reflexió i homenatge a un animal que històricament ha estat amb nosaltres ajudant-nos a moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes coses. Avui parlarem d'animals de companyia i parlarem d'altres tipus d'animals de companyia també, no només els gossos. Heu pensat que hi ha altres tipus d'animals de companyia, com pot ser una gallina? Doncs d'això en parlarem. Benvinguts a Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I el temps diu que, bé, tindrem les temperatures habituals pel mes que toca, per l'època que toca del mes de juliol. Això sí, aquesta tarda, atenció, aquesta tarda, sobretot a la part nord de Catalunya, principalment Pirineu, estem parlant del Noguera cap amunt, del Solsonès cap amunt, del Berguedà cap amunt, d'Osona cap amunt, de la Selva cap amunt, i també Terres de l'Ebre, parlo de la Terra Alta, parlo del Montsià, atenció, perquè hi ha una alerta activada per possibilitat d'intensitats de pluges. Avui podem esperar tempestes, pluges que localment poden ser fortes. Llavors, és l'alerta que hi ha activada. Les temperatures que esperem seran pel que toca de l'època. De cara al cap de setmana, només podem esperar pluges i només ja restringides al Pirineu. Hi ha una alerta per intensitat, no tant com aquesta tarda, i les temperatures estaran moderadament equilibrades pel que toca. No és que es faci fred, farà la temperatura que toca pel que tocaria pel mes de juliol. Això sí, ja d'entrada, ja tindré temps per parlar d'això, ja d'entrada la setmana vinent esperem un pic de calor. I com tenim la xarxa viària? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs, a veure, de moment tot plegat encara força estable. Poc volum de circulació en general, tret d'un punt, i a més és per un accident a l'autopista AP7, a l'altura de Fogars de la Selva, on a causa d'una topada queda un sol carril obert en sentit nord, en sentit Girona, i d'aquí, per tant, les aturades de moment d'uns 3 quilòmetres, més o menys, en aquest tram de l'AP7, Fogars, com dèiem, en sentit nord. A la resta, tret d'algunes zones amb intensitat, de moment sense altres dificultats. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Eduard, que tinguis un bon cap de setmana.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan pensem en animals de companyia, doncs possiblement pensem en gossos, gats, un periquito potser, i d'altres que ja doncs serien més, no exòtics, però no tan habituals. No parlem de conills, ho seria, una tortuga, ho seria. Però una gallina pot ser un animal de companyia, per exemple. De fet, de forma pràctica, qualsevol animal podria ser un animal de companyia. De fet, aquests dies estan buscant una lleona per Berlín. Doncs imagineu, no crec que fos un animal de companyia, però Janeiro, Jesús Indubriqué, tenia una lleona. Era un tigre, que ja alguna esgarrapada li va fer, Per exemple, clar, tenir unes instal·lacions adequades per tenir un tigre a casa. És una qüestió determinada. De fet, hi ha una certa polèmica perquè hi ha gent que opta per aquest tipus d'animals de companyia, però com serien gossos, no? Però hi ha d'altres que opten per alguns més curiosos. Recentment la Generalitat ha considerat les gallines i els ànecs com animals de companyia a una dona de Girona que es resignava a perdre els seus animals. Arlet Surinyac, benvinguda, bon dia.
Bon dia.
Com veus tot això? Tu creus que una gallina és un animal de companyia?
Home, jo mai m'hauria parat a pensar, sí, sincerament.
Tampoc, És que els que som urbanites, sí. Això se'ns escapa.
Sí, de primera mà diria que no. No les consideraria un animal de companyia personalment. Però, en canvi, Montserrat Agell, aquesta dona de Girona, una veïna de Montjuïc, porta lluitant fa mesos perquè la Generalitat li permeti tenir a casa les seves gallines, les seves tres gallines i el seu ànec. I el passat 2 de setembre, l'Ajuntament de Girona la va notificar de que havien de retirar els animals de casa seva, però la Generalitat ha estat aquest mateix mes que ha acabat autoritzant que les mantingui.
Bé, de fet, no ha estat gens fàcil per ella arribar a aquest punt, La Montserrat ha hagut d'acudir a un notari i presentar tota la paperassa necessària al registre d'explotació ramadera de la Generalitat, perquè calen uns certs permisos per tot això, no? Això va començar amb la queixa d'una veïna seva, a la qual doncs es queixava de la situació, no? Més tard, els agents ambientals van fer una inspecció al domicili de la Montserrat i se li va demanar que retirés els animals de la finca. Però en cas de que retiressin els animals de la finca, Arlet, on aniria a parar? On anirien,
sí,
a parar?
No es va acabar d'especificar quin havia de ser el destí de tots aquests animals. L'únic que va quedar clar era que allà no podien estar com a sòl urbà i posteriorment s'havia de demostrar que ja s'havia arreglat per no tenir-ho dins la seva finca. A tot això, ella s'hi va negar rotundament i, de fet, assegura que fa més de 3 dècades que van a viure aquest domicili del barri de Montjuïc i mai havia tingut cap problema. De fet, també assegura que quan hi van a viure, el galliner ja existia i tenien les dues parcel·les, una per casa seva i l'altra pel galliner.
Però està clar que la dona no estava disposada a deixar marxar els animals de casa seva i va arribar a fer les mil i una, no?, perquè continuessin la seva propietat. Mireu, primer va presentar un recurs justificant que no les tenia per cap benefici pecuari, o sigui, no les explotava, no explotava els ous ni la carn, en tot cas, no? Alhora va demanar l'autorització de la tinença d'animals, a part de presentar l'assegurança i el panell del lloc del galliner i escriure una carta a l'Ajuntament assegurant que els ous dels animals es consumien exclusivament en l'entorn familiar, és a dir, consum propi.
Clar, aquí està el tema real, el quid de la qüestió. És un animal de companyia, si d'alguna manera en treus profit, encara que sigui només pels teus, només per la teva família, és una mica difícil d'entendre, però sí, les gallines, com qualsevol altre animal, es pot considerar un animal de companyia sempre que es tingui l'espai adient. Encara falten, però, moltes lleis, perquè això acabi de ser regulat, però els mateixos veterinaris són els que asseguren que això és així.
Bé, el cas és que la Montserrat ara mateix està contenta perquè l'Ajuntament, ella ho assegura així, no posa ja cap impediment. El que l'ha ajudat molt també ha estat el suport que ha rebut des del principi, segurament des de xarxes socials i demés, no? Bé, és curiós, i pensareu, ala, que cosa més exòtica això que estem parlant, però no és un cas aïllat, no. En l'última dècada hi ha hagut una desena de casos semblants. No sé si tots per gallines, no sé si tens constància, si has estat tots per gallines.
En sé que més d'un ha estat per gallines i galls, sí.
Bé, doncs nosaltres ara parlem i posem, sobretot, això és una xerrada que farem molt amb clau urbanita. Si ens esteu sintonitzats en un poble on aquestes qüestions són més habituals, segurament direu que estan dient aquests de la copia ara mateix, estan... Però si ets urbanit, això xoca una mica, eh? Tenim al telèfon el responsable clínic de la Clínica Exòtica Veterinaris de Mataró, l'Adrià Melero. Adrià, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, tinc unes quantes preguntes i la veritat no sé quin ordre te les hauria de preguntar perquè se m'escapen totes una mica. La primera, bàsica, seria, podríem considerar una gallina com un animal de companyia?
I tant, es pot considerar animal de companyia, igual que qualsevol altre animal, sobretot amb el nostre àmbit dels animals exòtics o els nous animals de companyia, tot el que no sigui un gos o un gat, i que es pugui mantenir a casa com a mascota, es considera animal de companyia.
Però una gallina és un animal exòtic? No.
Bueno, sí. Entra dins del grup de la nostra especialitat, que és tractar tot el que no sigui un gos o un gat.
D'acord.
Siguin rèptils, siguin aus, siguin petits mamífers com conills o cobaies, o peixos inclús, entren dins del mateix grup.
Llavors, entenc, perquè estàs dient, que si tu dius jo tinc una gallina com animal de companyia, l'Ajuntament o qui sigui ho ha d'acceptar.
Bueno, aquí hi ha una miqueta de discussió,
vale.
Perquè el problema que ens trobem sempre amb les aus, en aquest cas, que es consideren de corral o
sí.
de granja, és que per tenir certa quantitat de gallines a casa, t'has de donar d'alta com a explotació ramadera d'autoconsum. Vale? Aquest és el problema que ens trobem moltes vegades. Si en el cas de ser un gos, un gat o qualsevol altre animal exòtic, t'has de donar d'alta com a nucli zoològic. Llavors, ens trobem amb molts propietaris que tenen dos tipus d'animals i han de donar-se d'alta tant com a nucli zoològic com a explotació ramadera d'autoconsum.
D'acord. Llavors, sanitàriament, parlant des del punt de vista sanitari, a un gos el vacunem, el posem, a un gat i tres quarts del mateix, les pipetes aquelles... Vull dir que hi ha moltes cures, no només per la salut de l'animal, sinó per la salut de la família, perquè està convivint amb nosaltres a casa. Amb una gallina, què fem?
Amb una gallina, doncs, igual que qualsevol altre animal, necessitaríem una revisió anual per veure que tot estigui bé. I sobretot a nivell de vacunes, també les vacunem. Les vacunem de salmonella, d'alguns virus, com el virus de paramyxovirus, que és un dels virus que afecten a gallines. A pocs virus, també. Hi ha una sèrie de virus que es vacunen a les gallines.
Mm-hmm.
I en el cas que sigui necessari, també s'han de desparasitar, igual que amb els gossos i els gats.
Uh-huh. Quan parles d'altres animals, tinc la curiositat de saber quins altres animals exòtics poden ser considerats o acceptats com animals de companyia.
Doncs tot el que siguin rèptils, aus, petits mamífers com conills, cobaies, fures... Realment, si tu tens la instal·lació, la tens legalitzada, inclús un cocodril pot ser considerat animal de companyia. Vale? Òbviament, amb els seus termes però i amb les seves concrecions, però sí. Però si tot està legalitzat, que això és el que busquem ja amb les noves lleis, que aquí no entrarem, però amb les noves lleis de benestar animal el que busquem és un major control, realment, doncs es pot considerar animal de companyia qualsevol grup d'animals que es puguin mantenir a casa amb unes condicions sanitàries correctes i sempre que puguem oferir un benestar animal que sigui l'adequat.
Entenc que la instal·lació per un cocodril no seria la mateixa que per una gallina. També acaronar un cocodril ja depèn de com ho tenim la cosa, també podria ser diferent, en tot cas.
És més complicat.
És més complicat, deixem-ho així, sí, correcte. Però clar, jo penso, per exemple, tenir una gallina a casa. Quina instal·lació necessites per tenir, per exemple, si vols tenir una gallina? No unes quantes, no 10, sinó una.
Sí, depèn una miqueta de la situació particular de cadascú. Òbviament, per tenir-la en bones condicions, jo el que recomanaria clínicament és que tinguéssim una zona d'interior, una zona d'exterior de petit corralet, si és una sola gallina, i que tinguem com més espai millor.
D'acord. Bé, com tots els animals, els gossos, per exemple, els gossos grans, per exemple, si tenen espai també.
Sí,
alguna cosa semblant, no?
Exacte.
Clar, jo estava pensant en la gallina deixar de nedar per casa, no? Dic, ostres, a un gos o un gat els pots ensinistrar perquè faci les seves necessitats o al carrer, en un lloc determinat, un gat té la seva sorra, però una gallina, no tinc concepte d'ensinistrar una gallina, no? Pot deixar-ho per tot...
Sí? Sí, són bastant intel·ligents, en aquest sentit. O sigui, realment elles tenen el seu espai, i si tu tens el seu espai que sigui per posar ous, el seu espai per fer les seves necessitats i l'espai per descansar, elles diferencien aquests espais i realment se les poden ensinistrar una miqueta, en aquest sentit.
He tingut una cura d'humilitat amb la teva xerrada, Adrià, perquè pensava que era tot una bogeria tenir un animal de companyia com una gallina, però veig que és una cosa que entra perfectament dins del que seria una normalitat, no?
Sí, realment portem molts anys, moltes dècades, realment sobretot l'última dècada cada cop veiem més gallines a la clínica I el problema que ens trobem sempre amb elles és que estan molt seleccionades genèticament, sobretot les gallines ponedores, i acaben amb molts problemes reproductius del sistema reproductor d'úter, ovaris, pel fet d'estar posant ous constantment cada 24-48 hores ovulant de forma constant, quan no és algo, no, realment no és algo natural.
D'acord, ho entenc. Ja, com a curiositat, aquí a la clínica exòtica, com... Quins animals teniu? Avui perquè parlàvem de les gallines en aquest cas, però habitualment quines consultes serien les majoritàries dins del vostre àmbit, del que es toca a vosaltres?
Doncs, sobretot, petits mamífers, conills, cobaies, hàmsters, rates, ratolins... Després, dins del grup de les aus, doncs, tenim des de lloros, gallines, ànecs, periquitos, canaris, tot el que són aus, i rèptils també. El grup majoritari són les tortugues, però realment tenim molts llangardaixos, serps i també peixos, de tant en quant. Són minoritaris, però sí, però al llarg de l'any veiem bastants casos de peixos.
Doncs, senyor Adrià Melero, responsable clínic de la Clínica Exòtica Veterinaris de Mataró, escolta'm, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per haver posat el meu lloc conforme a les gallines.
Moltes gràcies per convidar-me.
Ha estat un plaer. He quedat com una autèntica urbanita davant de tot això, però i de ment limitada en aquest cas, però ja veieu que no seria... Si voleu tenir una gallina com a mascota, ho podeu fer. Legalment està acceptat. És així, Evidentment, amb totes les garanties que ha de tenir qualsevol animal a casa en funció de les seves característiques. Bé, de seguida parlarem dels focs de Blanes, perquè avui divendres, comença el 50è concurs internacional de focs d'artifici de Blanes, un dels punts icònics de l'estiu. Serà aquest cap de setmana, des d'avui fins a i demà, i el 24 al 26 de juny. Seran aquests dues finestres per fer els focs. Però abans, ni cap al Centre Estètic Mèdic i Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Oye, ¿tú tendrías una gallina como mascota? Es que me he quedado un poco pillado con esto yo, ¿eh?
No, yo como mascota no, pero sí que tuve una época cuando mi hijo era pequeño, de hecho que nos entra a las madres la arena de las cosas naturales, que teníamos un pequeñito jardín, y entonces tuve una gallina para que no pusiera huevo y que mi hijo comiera huevos de gallinas en casa, pero como mascota todavía no.
Bueno, vamos a lo nuestro. Oye, hablemos del peso diario, porque esto se ha de controlar cada día, por ejemplo. ¿Cómo se regula? ¿Qué hay que hacer?
Sí, bueno, el peso diario yo creo que es una de las luchas más grandes que yo tengo con todos nuestros pacientes, ¿no? Y que quiero transmitirlo también de cara a los oyentes de tu programa. Tengo los pacientes que se pesan cada día, pero además, inclusive, tengo algunos que se pesan por la mañana y que se pesan por la noche. Entonces, esto es una locura, Cruz. Pero una locura es no pesarse, que muchas veces también me lo encuentro, personas que digo, ¿cuánto pesa usted? ¿Sabe más o menos cuánto pesa? Y dice, uy, hace meses que no me peso. Y claro, cuando se pesan, se encuentran que han engordado a lo mejor 10 kilos respecto al último peso que tenía. Pues tan malo es eso como pesarse cada día. ¿Por qué motivo? Porque el pesarse cada día te lleva a los cabreos más grandes de este mundo. ¿Por qué motivo? Porque notas mucha variación de peso. Te levantas por la mañana, tienes un peso, te vas por la tarde y un día estás en el mismo peso, otro día pesas un kilo más, otro día pesas dos kilos más. Y entonces, claro, empieza a hacerse cada uno sus cábalas, porque evidentemente el paciente entenderá de lo suyo, pero no entiende de todos estos temas. Entonces empiezan los cabreos. Pues yo no me he comido esto, pues yo no me he comido un kilo de paella como para que pese un kilo más. Entonces es cuando uno empieza a hacer estas barbaridades de que, bueno, ¿sabes qué? Que me da lo mismo, que voy a comer lo que me dé la gana y ya está, porque yo soy más raro que el resto y a mí agua que me beba, agua que me engorda, que esto yo lo he oído como frase, ¿no? Entonces yo siempre digo, no, el agua no le puede engordar porque el agua tiene cero calorías. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacemos estos pesos diarios, lo que estamos reflejando es movimiento de agua. El agua tiene cero calorías, pero sí que es verdad que un litro de agua pesa un kilo.
Correcto.
Un litro de grasa no pesa un kilo, pero un litro de agua sí que pesa un kilo. Entonces, si yo por los motivos que fueren, estos días hace muchísimo calor, cambios hormonales que tenemos las mujeres, el tipo de comida que he podido realizar, resulta que yo he retenido un litro de agua, pues vale, ese litro de agua reflejado en el peso va a ser un kilo más, pero no es un kilo de grasa. Entonces, esos cambios que yo voy a estar teniendo del agua, porque además somos un 80% de agua y somos como un principio de vasos comunicantes, es decir, cuando el agua sale de un sitio, se busca de otro. Entonces, ¿qué sucede? Reflejar esos cambios de peso, lo único que nos conducen es al cabreo, como decía anteriormente, y a confusión. Entonces, esto es lo que yo a los pacientes y a los oyentes de tu programa aconsejo que no hagan nunca. Porque si ahora, además, en la época del año que estamos, con el calor que hace, con la vasodilatación que hay, con la cervecita que te tomas, con el heladito que te tomas, que entonces a lo mejor vienes de haber hecho un poquito de dieta y has perdido 3 kilos. Y ahora resulta que el primer fin de semana que te vas de vacaciones te pesas y pesas un kilo y medio más. Dices, jolines, pues he estado 2 meses para perder 3 kilos y en un fin de semana. Entonces, pues sabes qué, yo este verano voy a comer lo que quiera. Entonces levantas la veda y el resultado es peor. Entonces, por favor, no se pesen cada día, pésense una vez a la semana y el objetivo que todos deberíamos tener es que cada semana estemos en el mismo peso.
Esa es la situación. Ya sabéis que cualquier duda podéis consultarla con la doctora Carmen Torrejón. Podéis tener o concertar, mejor dicho, una visita informativa gratuita con la doctora en el Centro Médico Estético Starbene llamando al 93-414-3631. 93-414-3631. En la web encontraréis toda la información starbene.es y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande, que tengas un feliz fin de semana.
Un beso enorme y que recuerde todo el mundo que nosotros en agosto estamos abiertos.
Ahí estáis. ¿Vale? Un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Adeu.
Adiós.
I de seguida parlem d'una de les cites. A Catalunya, afortunadament, quan arriba l'estiu tenim moltes cites icòniques. O que sé, parlem de la Patum, parlem de, evidentment, la Revetlla de Sant Joan en funció del lloc, parlem de la cantada de Veneres de Calella Palafrugell i els Focs de Blanes serien una d'aquestes cites icòniques. De seguida en parlem perquè comencen avui aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¡Atención! En Lujodux, nueva exposición. Baños, cocinas, mamparas, platos de ducha, grifería, todo lo necesario para la reforma de su hogar. En Lujodux le diseñamos su cocina o baño en 3D y podrá visualizarlo en pantalla gigante antes de empezar la reforma. Lujodux, calle Sants 316, Barcelona, 93-448-1768 y lujodux.com.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Inversoro. En estos momentos de inseguridad económica, confíe en el oro como valor refugio para sus inversiones. Inversoro. Nuestros gestores expertos le asesorarán de forma directa y personalizada. Inversoro. Más de 500,000 de personas por todo el mundo han confiado en nosotros. Envío asegurado y gratuito. Llame al teléfono sin coste 800-880-881 o inversoro.es.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo.
Doncs ja comença, ja tenim aquesta vesprada el començament del 50è, 51è concurs internacional de focs d'artifici a Blanes. És un d'aquells punts, d'aquelles cites icòniques de les moltes que tenim a Catalunya, afortunadament, per la nostra riquesa cultural, doncs la de Blanes seria una d'aquestes, no? Els focs de Blanes, ja coneguts pels focs de Blanes, no? Tenim el telèfon per parlar d'aquesta edició a l'alcalde de Blanes, el senyor Jordi Hernández. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jordi.
De res.
Bé, escolta'm, 51è concurs. Ja portem més de mig segle fent això dels focs, eh?
Sí, sí, és la 51a edició del concurs internacional de focs d'artifici. Sí, sí, és una cosa icònica, com tu has dit, a l'estiu, i que convidem a tothom a venir al nostre poble a gaudir d'un dia de platja, de bona restauració i de poder veure un dels millors concursos internacionals de focs.
Bé, parlem de que serà del 21 al 22 i del 24 al 26 de juliol. Quines seran les novetats o què veurem en aquests focs d'artifici, a part de grans demostracions de l'art dels focs d'artificials?
Bueno, nosaltres creiem que el que és el concurs de novetats, poques. Això ho deixem a sorpresa de les pirotècniques, a veure quines novetats poden oferir aquest any. Com a novetats que hem introduït a la festa major i pel concurs, doncs mira, aquest any tenim una novetat important, que és que fem des de la ciutat esportiva, hem posat a disposició unes 500 places de pàrquing i un bus llançadera que porti els visitants des de la ciutat esportiva a la terminal d'autobusos perquè no tinguin la problemàtica d'entrar a Blanes, aparcar, etc. O sigui, fem encara una mica més còmode que es pugui venir al nostre poble a gaudir dels focs.
Clar, és un problema, sí, evidentment, quan hi ha una congestió sempre és un problema, no? I si vivim a Barcelona estem acostumats molt a això de les congestions, però clar, és un moment puntual on tothom va i és ideal organitzar-ho tot això, no? Suposo que ja tenen experiència a l'hora d'organitzar aquestes coses.
Sí, sí, el nostre servei de seguretat, en la policia, com protecció civil, tenen molta experiència a nivell de mobilitat i de com fer-ho perquè tot vagi bé, però bueno, creiem que no estava a la mesa això i encara que fer més còmode la visita al nostre poble, està clar.
Bé, en aquest cas, quin seria el punt ideal per veure els focs? Perquè es llença des de, com sempre, des de Sa Palomera, que seria el punt on que divideix, ja comença allà la Costa Brava, i es llencen des d'allà, allà es llencen tots els focs d'artifici. Però el punt seria ideal per veure? Seria la platja? Seria el castell? On seria?
No, la platja. La platja, sens dubte, és on de poder pot entrar la gent, pot seure, i des de qualsevol punt de la platja, també a la centre com la Sabanell, s'asseguran estupendament bé els focs.
Sí, perquè després acostumaven també a participar en altres festes majors gràcies al concurs de Blanes.
Correcte, la que guanya aquí, tira Llorenç.
Quina són l'assistència aproximada que s'espera? Hi ha un volum de persones calculat, aproximadament?
Durant tots els dies, entorn a 500.000 persones.
Poca broma, eh?
Poca broma.
Poca sí. Broma, eh? Els restauradors estaran encantats. Amb això han d'estar encantadíssims, eh?
Sí. No, sí, la veritat és que sí, clar. Sí, un dia... Nosaltres el que sempre diem, i ja ho comentàvem amb la reunió que vam fer amb la policia local, que és que el que convidem és que la gent vingui a gaudir del dia. Vingui a la platja, a dinar a alguns dels nostres magnífics restaurants, a passar el dia i després acabi gaudint dels focs, perquè... Si només anem a veure els focs, bueno, pues, evidentment hi haurà cascos a la circulació, etc. Normalment volem és això, ¿vale? que puguin gaudir tot el dia a la platja.
Bueno, ens podem perdre altres coses que ens pot oferir Blanes, a part de les platges, de la població, tot el que representa de la gastronomia, d'una visita al Botànic, per exemple, al Marí Murtó, vull dir que hi ha unes quantes coses per fer a Blanes, eh? Hi ha unes quantes coses.
I visitar el teatre, que també aquest any el Pregonens està deixant estupendo el nostre teatre, que estem fent una cosa meravellosa. També és una novetat que tothom que vingui la pot gaudir, igual que tu has dit tu bé, el Jardí Botànic. bueno, i la nostra façana marítima, que és estupenda per passejar, amb la fira d'artesania que tenim posada, la fira d'atraccions que també la tenim. Vull dir, són dies macos pel Bany Blanc.
És un bon quedat, així que gaudirem del 21 al 22 i del 24 al 26 d'aquest 50è concurs internacional de focs d'artifici a Blanes. Els focs de Blanes, com tots els coneixem, els focs de Blanes. Hi ha una cita tradicional obligada, icònica de l'estiu. Jordi Hernández, alcalde de Blanes, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i que tingueu una bona edició de focs.
Moltes gràcies a tu i espero que puguis venir a gaudir-los.
I tant, allà hi seré. No sé si avui no, perquè no tinc temps, però els de demà sí que aniré. Cada any vaig, de fet, encara que sigui un dia, vaig a gaudir. I el cas és que, bé, jo no és un... És com... Això dels focs és com ser enòleg, no? Tu veus vi i el vi que t'agrada és el bo. No saps si és car, si és barat, vull dir, això no penses. M'agrada i punt. Doncs amb els focs és igual. No sé quina empresa, si és la italiana, si és la portuguesa... Si... No ho sé. El cas és que veig un espectacle fantàstic, és el que acostumen a forir els focs de Blanes. Bé, de seguida parlem d'una qüestió que preocupa molta gent. No és el meu cas. No és el meu cas. No és el meu cas, i en seguida entendreu el per què. Jo sóc una persona que ja no té cabell. Bueno, no té cabell, no estic calvo, però el cabell no seria una de les meves principals preocupacions del meu... el meu estilisme, no? Però moltes persones sí que teniu cabell. I quan arriba l'estiu s'ha de tenir una especial cura amb el cabell. D'això parlarem de seguida amb la Mar Puerto. Com estàs, Mar?
Bon dia, Mar.
Home, tu tienes pelazo. Tu sí que entenc el tema que tens avui perquè tu tienes pelazo i això s'ha de cuidar, nena.
Hem de cuidar el cabell a l'estiu i avui donarem alguns consells, sí? per fer-ho.
Molt bé, doncs la Mar Puerto de seguida parlarà de com cuidar el cabell a l'estiu, a més, amb experiència pròpia, perquè ja ho dieu, aquí no tinc la imatge, però la Mar Puerto té un cabell d'enveja, en tot cas, Però abans, no sé si necessiteu diners, o si vols vendre el cotxe. Si vols vendre el cotxe, escolta això, perquè Rècord Motor amb cada quilo és el millor lloc per vendre el teu cotxe. Per què? Doncs mira, perquè van per feina, van al gra. Perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen tot en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe i després ja es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. A més, i això és important, això pots prendre bona nota, Si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Així que, què esperes? Visita recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci la resta. I de seguida parlem de cures del cabell aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
Esta primavera-verano recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y sobre todo estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro, innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Madrugada del 20 de enero saliendo del...
vegades quan arriba aquesta època de l'any, que ja és de colorada, doncs sempre acostumem a parlar de com cuidar la nostra pell. Això és una qüestió bàsica i saludable. Vigileu, sobretot protecció solar. Com s'ha de posar sempre abans d'anar a la platja, mitja hora abans d'anar a la platja, la protecció 50. Vull dir, això és una qüestió bàsica. O, precisament, també, l'altre dia parlàvem amb la Mar de les cures que s'han de tenir amb els mòbils. Si te les emportes a la platja, a vigilar, no? Perquè no es mulli, no entri sorra, però... Com no, i la Mar està molt preocupada per tot això, també havíem de parlar de com ens hem de cuidar el cabell. Ara que fa calor i anem molt sovint a la platja i a la piscina, Mar Puerto, explica'ns, tu sí que has de tenir molta feina, et dona molta feina, no?
Dona feina, però la justa. També depèn de com vulguis fer-ho i com et preocupis, no? pel cabell. Sí que és veritat que és un tema del que encara no havíem parlat massa, és molt freqüent preguntar-nos, no? També entre amigues, no? Si el sol se'ns cremarà el cabell, si què podem fer per protegir-lo al màxim possible. I entre altres coses, doncs, no havíem també, pensem en no haver-nos tallat el cabell massa quan tornem de l'estiu, si no està molt castigat, diguem, no?
Sí.
Ara, sobre el tema, precisament, doncs, nosaltres hem volgut parlar amb el president del Gremi de Perruquers de Barcelona, el senyor Antonio Arjona, perquè ens digui com és, doncs, les mesures que hem de portar a terme i com ho hem de fer.
Cuando estamos al sol incrementa pues totalmente la actividad, el crecimiento del cabello pues no es el mismo. Por eso hay que tenerlo un poquito más cuidado, sobre todo de los rayos solares, ¿no? Para evitar el problema de luego de que se quede muy seco de cara al invierno o al otoño cuando comenzamos y que los cabellos se queden muy resecos. Y esto pues sí que es una verdad que se tiene que hidratar con algún tipo de aceites o mascarillas o, en fin, o que son aceites de almendra, por ejemplo, ¿no?
Pero un perdón, eso. Jo estic absolutament perdut. Evidentment, és ràdio, no se'n veu, però jo no tinc cabell. Vull dir, el porto a l'1, perquè no tinc, bàsicament.
Però segur que et protegeixes també amb alguna crema?
Sí, però no, jo el que faig... Però no protegeixo el cabell, jo protegeixo ja directament la closca, perquè els cabells em toquen directament el crani.
Però tot influeix. Al final tot influeix.
No, i em poso protector solar directament al cap.
Això està bé.
O i tant, si no...
O algun barret, algun...
Això sí, clar.
Exacte.
Amb el cabell és igual?
Ara, precisament, doncs, parlarem d'això, perquè, clar, també ens preguntem, no?, si és pitjor l'aigua de mar, si és pitjor la sal, o si és pitjor el cloro. I és que amb l'exposició directa al sol, o el cloro de les piscines, que és el que diu l'expert, és pitjor, diu, el cloro, i les cures que hem de tenir, doncs, són majors que, per exemple, les que hem de tenir en compte durant els mesos d'hivern. Això és obvi. I hem de seguir amb unes precaucions que tots ells recomanen. Escolteu.
No és l'entrar... o el cloro, el mar, es luego los rayos de sol, después cuando se nos reseca el cabello, por eso digo que si tenemos una protección más o menos adecuada, incluso después de salir también protegerlo, una gorra, sombrero o cada uno, o un pañuelo, lo que sea, ¿no? Cada uno con lo que crea conveniente. Para usar es un tipo de acondicionador, alguna mascarilla que te acondicione el cabello, aceite, sobre todo aceite, pero yo aconsejaría que siempre se lo pregunten a su peluquero o peluquera de confianza, porque seguro que a ellos les va a dar una solución más correcta.
Home, jo entenc el del barret, jo em poso un barret, a vegades quan cau molt el sol a pinyon, a saco, que amb ganes de fer mal, poso un barret. Però, clar, una persona que té el cabell curt, un barret segurament protegirà molt, però tu que el tens molt llarg, el barret cobreix el que cobreix, no?
Sí, però, clar, te l'has de cuidar, t'has de cuidar la resta, no? Però, clar, també per evitar que se't cremi de dalt o el que sigui, no? I com diu l'expert, doncs, preguntar aquesta a la vostra perruqueria de confiança, que seria la clau, doncs, per no castigar el cabell en aquesta època de l'any. Penseu també que, doncs, no tots els cabells són iguals, que no tothom li servirà el mateix oli, la mateixa mascarilla, no?, com diu l'Antonio, i és important, doncs, prendre aquestes precaucions per evitar aquests ensurts no desitjats, tenir el cabell cremat, o que puguis patir també algun problema arrel d'això.
Doncs mira, avui hem ajudat la gent que té cabell i que necessita aquests coneixements i ens has obert una mica de llum als que no tenim cabell, doncs aquest misteri de... Com no me preocupo de mi pelo, perquè no tengo, bàsicament. Mar Puerto, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Per cert, avui encara és temporada perquè marxes de vacances. Què trobarem en el cap de setmana? Ja sabeu que dissabtes i diumenges des de les 6 del matí fins a 8:45 als matins del cap de setmana amb la Mar Puerto.
Exacte, avui l'últim programa, aquest cap de setmana l'últim programa abans de marxar de vacances. La setmana que ve agafes tu el relleu,
sí.
I després ja ens esperim fins setembre, que tornarem amb molts més temes i amb moltes més notícies, entrevistes d'actualitat, I parlarem, doncs, d'estiu, parlarem també de temes de com evitar un cop de calor amb animals, del que parlàvem també l'altre dia. Parlarem de proteccions, de mòbils i tot, i de molts més temes més que ara, de cara a l'estiu, doncs, va genial.
Mar, moltes gràcies.
Gràcies.
Cada setmana. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.